Hola a tothom, us parlen Tom Claramunt i Guillem Manresa. Us donem la benvinguda de nou al Transistor d'Estiu, el programa més refrescant de les ones.
Avui, des de l'estudi central de les colònies de ràdio amb RAC1, rebem un fort aplaudiment als nostres locutors habituals.
Gerard Cornejo, Miquel Fernández, Laia de la Fuente, Pol Larriba, Laia Múmbez i Arnau Pascual.
A més, avui ens acompanya Xavi Aymerich, cap de programes de RAC1. Benvingut, Xavi.
Moltes gràcies.
Ens encanta que siguis aquí amb nosaltres. Ara passarem a les preguntes. Estàs preparat, Xavi?
Estic nerviós.
Som-hi.
Comencem amb la primera pregunta. Endavant.
Bon dia, Xavi. Primera pregunta. En quin moment vas canviar d'enginyeria a ràdio i per què?
Bona pregunta. En quin moment? Mira, jo estava estudiant enginyeria, però jo ja feia ràdio en aquell moment. De fet, és una de les coses xules precisament de les colònies. Jo sóc d'un poblet que es diu Sant Quintí de Mediona, d'un poble petitó del Penedès, i allà teníem una emissora local. I jo havia començat a fer ràdio mentre encara estava estudiant el que llavors era BUP i COU. Vaig agafar aquesta carrera, però vaig seguir fent ràdio. I com que m'agradava tant i deien que se'm donava bé així, vaig seguir anar avançant, fins que va arribar un moment que vaig deixar la carrera parada. No la vaig deixar del tot, però la vaig deixar allà aturada, com en pausa. Després la vaig reprendre, però vaig seguir el camí de la ràdio, que és el que m'apassiona.
Segona pregunta. Bona tarda, Xavi.
Bones.
Per què et vas interessar pels castells, pel món dels castells?
Mira, el món dels castells és un tema familiar. El meu pare i el meu tiet, ara ja no hi són cap dels dos, però des de ben petit em portaven a les places. El meu tiet era del Catllà, que és d'on és la meva mare, que és al costat de Tarragona. Ell participava, vaja, a la colla dels Xiquets de Reus, que coneixereu tres de vosaltres, em sembla. I llavors jo anava amb ells a veure moltes diades. A més, al Catllà també hi havia, a l'estiu, que és on jo passava els estius, doncs hi havia una colla que actuava per la Festa Major. I després el meu pare, doncs, quan érem al Penedès, perquè nosaltres, insisteixo, som d'un poblet d'allà, em portava també, doncs, a Vilafranca a veure diades. Havíem anat moltes vegades a Valls, a Igualada, a Barcelona, i vulguis que no, doncs amb això em va començar l'afició pels castells.
Hola, Xavi.
Bones.
La tercera pregunta seria: què ha de tenir un bon narrador en directe? Perquè, clar, és una mica improvisat tot.
Pels castells, el que hem acabat fent nosaltres, que crec que és una miqueta la gràcia de qualsevol transmissió, perquè jo sempre explico el mateix, nosaltres fem transmissió de castells, és veritat, però al final crec que és aplicable a qualsevol tipus de narració que vulguis fer, de transmissió, sigui d'esports, i aquí, entre qualsevol tipus d'esports, al final és muntar com un petit xoc. Aquest és una mica l'esperit també que sempre hem tingut a RAC1. I és un: jo et narraré els castells, en el seu moment teníem una altra noia, però vull dir, hi haurà una persona que et narrarà els castells, però ho hem de farcir, tot això, no és només una veu. Llavors aquí entra, doncs, hi afegirem un analista tècnic, i afegirem una persona que és capaç de radiografiar tot el que veu en aquell moment a la plaça, des de quin temps fa, a com veu els balcons, a com s'està portant la gent, i et fa com una mirada més periodística, més de crònica de diari. Després, dues persones que són a baix a la plaça i que es poden moure amb un micròfon entre la gent, que a més, tenen perfils molt diferents, i una és com un barrufet rondinaire i l'altra és com el barrufet simpàtic, i sempre juguen a fer-se la punyeta i tal. I això, vulguis que no, més enllà de la pròpia narració, el que fa és que estiguis oferint un bon xou, un petit xou, en aquest cas de castells.
Com hauria de ser un programa perquè t'agradés i que el fiquessis a la graella de RAC1?
Mira, dependria molt de la franja horària en el que hagués d'anar. No és el mateix posar-ne un al matinal que posar-lo al migdia, que posar-lo a les tardes o que posar-lo a les nits, o al cap de setmana, evidentment. Sobretot per entrar a RAC1 hauria de ser divertit. Això per començar. Sempre expliquem que RAC1 es vertebra o pivota entre tres pilars, valgui la redundància, o entre tres àrees, no? Una és la part informativa, l'altra és l'entreteniment, que defineix molt com és RAC1, però després també hi ha l'altra, que és esports. Llavors és un, en funció de l'àrea on hagués d'anar, el que caldria és que fos un petit xou, fos informatiu, d'entreteniment o d'esports, però que tingués aquesta màgia de saber enganxar l'oient i acompanyar-lo a la vegada, donar-li la informació, però fer-lo participar d'una manera divertida.
Què et va impulsar i motivar a col·laborar en el projecte de RAC+1 i ser un dels màxims mandataris del projecte?
Mira, hi va haver una època que jo vaig estar molts anys amb el món RAC1, amb el Jordi Basté, i, però paral·lelament, m'ho he preguntat abans, jo vaig estudiar Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions. I el món de la tecnologia i d'internet i de les aplicacions i tot això sempre m'ha interessat molt i m'ha agradat. I va arribar un moment que s'havia de fer un projecte digital nou a RAC1 i el director d'aleshores m'ho va proposar. A mi m'agradava molt aquesta parcel·la, em van parlar amb el Jordi Basté i vam arribar doncs, a un acord, no?, de dir bé, això s'ha de tirar endavant. En el món RAC1 ja va bé que hi hagi canvis, són molts anys de programa entre persones noves, jo agafo aquest projecte i ens hi fotem de cap. En aquell moment va començar pel projecte web, de la pàgina web, vaja, RAC1.cat, i després arriba un moment que quan les coses es consoliden has d'anar inventant cada vegada més. Vosaltres ho sabreu, en el seu moment doncs, hi havia Facebook, després va arribar Twitter, després va arribar Instagram i ara segur que molts ja heu vist TikTok, no? I és com etapes diferents, doncs és el mateix. En el seu moment hi havia el web i prou i després vam dir, bueno, hem d'inventar coses noves i va aparèixer el projecte de RAC+1. Que RAC+1, no sé si ho sabeu, però al final és com si fos una plataforma alternativa, com si fos la segona emissora, a vegades ho definim així, la segona emissora que té RAC1. RAC1 té una limitació i és la graella que tenim, és el que projectem a l'antena, però podem fer més productes. No hi caben a la graella, cap problema. Tenim aquesta plataforma digital, digitalment la gent et pot escoltar des de tot el món. Per tant, anem a fer proves. Aquest estiu, per exemple, hi ha un podcast que ha sonat a la graella de RAC+1 que fa el salt, com que sabem que ens ha funcionat i hi ha molta gent que l'escolta, el que fem és agafar-lo i dir, val, doncs aquest estiu el provarem també a la graella de RAC1. Perquè sabem que en aquesta plataforma has funcionat. Anem a provar-te aquí. I és això, és un banc de proves, és un banc per llançar podcast, per fer transmissions esportives que potser no tenen espai en aquell moment a la graella de RAC1, i llavors tu pots oferir dos productes. Per exemple, invento, doncs hi ha un dia que ja coincideixen el món a RAC1 amb el Jordi Basté i una transmissió de Castells. Per què has de deixar de fer una de les dues coses? Les fem totes dues. Una la fas a la ràdio i l'altra la mets per internet.
Gràcies.
I bé, l'última pregunta seria, què en penses d'aquestes colònies? T'agrada? Haguessis vingut si haguessis tingut la nostra edat?
Doncs mira, he vist molt poc, però el que he vist ja m'ha atrapat. Ja li deia abans a l'Albert, venint cap aquí, que ostres, que li he demanat que després m'ho ensenyi més perquè ja m'ha semblat superinteressant i superxulo. La resposta és sí, de manera contundent, sí, hagués vingut si haguessin existit. De fet, torno enrere, i us torno a un fil que us he donat, que era, quan jo era petit, o més petit, vaja, en el meu poble, jo vaig començar a fer ràdio allà. I era perquè, quan vius en un poble, doncs tens la teva colla d'amics i fas les teves activitats, i és com això, no? Doncs tens els teus espais de natura, però quan ets a casa, hi ha moments per jugar, hi ha moments per mirar la tele, hi ha moments per estudiar, però també hi havia molts moments per escoltar la ràdio. Nosaltres no teníem tantes plataformes com teniu vosaltres o tants espais per jugar amb videojocs, per exemple. Llavors, jo escoltava molt la ràdio i escoltava la ràdio del meu poble perquè en aquell moment doncs, tenia prou potència a la comarca. A força d'escoltar-lo, va arribar un moment que vaig dir, jo vull fer això. I vaig anar a trucar a la porta de la ràdio i els vaig dir, escolta, que m'agradaria fer, ets molt jovenet i tal, ja, però vull, vale, vine d'aquí un temps i ens hi posem. I vaig començar a fer ràdio allà, al poble, llavors a vegades només t'escoltava la teva mare, a vegades et trobava gent pel poble que et deien, escolta, t'he escoltat, m'agrada molt com ho fas, o poses la música que m'agrada. I mica en mica, doncs això va anar creixent. Això que vaig fer jo, ho vaig haver de fer perquè no hi havia unes colònies de ràdio. Vosaltres heu fet el procés de començar amb unes colònies de ràdio, que em sembla meravellós. Ara, el que jo us diria és, si mai teniu oportunitat de buscar una emissora local, per exemple, on poder començar, on tot el que heu après ara ho poguéssiu traslladar allà, crec que seria com el pas següent, més enllà de repetir l'any que ve, i tornar-nos a trobar, doncs crec que seria xulo de dir, ostres, doncs tot el que hem après ho anem a posar en pràctica.
Ara, fetes les preguntes, és el moment de posar-te a prova. Et
més?
Proposarem un joc.
Vinga.
Que comenci el test amb folre i manilles. Et farem unes preguntes sobre el món dels castells per veure quin és el teu nivell. Comencem.
La primera pregunta és: quin és el brestal dels castells? Et donaré quatre opcions i tu triaràs la que creus que és correcta.
Sempre tindré quatre opcions i he de triar-ne una, eh?
Sí.
Vale.
La pregunta és: quin és el brestal dels castells? A. Valls. B. Nova York. C. París. O D. Reus.
Mira, la resposta la sé, eh? Però t'anava a dir, Nova York queda descartat, perquè no hi ha colla. París sí que té colla, petitona, però ja tenen colla a França. Reus, quan jo hi anava, en tenien dues, que eren els xiquets i els ganxets, però el bressol dels castells és Valls.
Molt bé, doncs, efectivament, la correcta és la A.
Gràcies.
I a Valls també trobem el Museu Casteller de Catalunya. Hi has anat algun cop?
Al museu vaig estar-hi, sí, però no he pogut passejar encara per dins perquè, de fet, com que estava, hi va haver un temps que estava en construcció, no ens hi vam poder passejar com ens hagués agradat, amb tota la tranquil·litat que haguéssim volgut.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, doncs la segona pregunta és: de quin color és la camisa que vesteixen els castellers de Terrassa?
Ostres!
Lila, pics blaus, línies verdes i blanques o turquesa?
Pics blaus?
Sí, línies verdes i blanques, sí, 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 sí. O turquesa.
Els castellers de Terrassa, que no els minyons, és turquesa.
Molt bé, doncs sí, sí, sí.
Em fa molta por, eh? Perquè veig que anirà pujant el nivell i arribarà algun moment que alguna no la sabré contestar.
Una altra pregunta que no és del joc. Alguna colla més té aquests colors? Converteixen colors?
Turquesa. Hi ha els castellers del Poble Sec, que no és ben bé un turquesa, però és un color així, un blavós que s'hi podria semblar. Que és entre... Mira, et diria que és entre... No és ni de bon tros el color dels minyons. Per tant, els castellers del Poble Sec s'assemblen més potser a uns castellers de Terrassa en quant a color.
D'acord, merci.
De res.
Bones, Xavi. A mi m'agradaria preguntar-te, d'aquestes quatre colles castelleres que ara diré, quina no existeix?
No existeix?
Quina no existeix? Comencem amb els manyacs de Parets, els laietans de Gramenet,
ostres,
els minyons de Rosselló i els marrecs de Sal.
Aquesta sóc capaç de fallar-la, eh? A veure, anem per eliminació. Els marrecs de Sal sí que existeixen, si no la Maria, que la tenim a la transmissió, em matarà. Sí. Marrecs de Sal descartats. A veure, digue'm els altres tres, manyacs...
Manyacs de Parets,
sí,
laietans de Gramenet i minyons de Rosselló.
Els manyacs sí, juraria que sí, els manyacs de Parets, i entre laietans i Rosselló, descartaré Rosselló.
O sigui, et quedes en què no existeixen els laietans de Gramenet
no.
O els minyons de
Rosselló. Minyons de Rosselló.
Doncs has encertat.
Uf, aquí m'has fet suar, eh?
Els minyons de Rosselló no existeix, i després m'agradaria preguntar-te també: com es forma una colla castellera? O sigui, quin és el seu origen?
Hi ha diverses maneres de formar-se les colles. N'hi ha moltes. Mira, vosaltres ara que esteu a l'Espluga de Francolí, esteu precisament a la zona més tradicional de castells. No sé si enteneu molt, però diguéssim que si agafem el mapa de Catalunya, es divideix una miqueta per la zona tradicional i la zona nova, que en diuen de castells, la zona on els castells han arribat més a l'època moderna. La zona tradicional, formada per tota la zona de Valls, de Reus, de Tarragona, us diria que fins i tot arribant cap a Vilafranca, tot i que Vilafranca ja estaria com a la frontera, però fa molts anys que en tenen de colles, és la zona més tradicional. I aquí és una activitat que neix derivada d'una cosa que hi havia prèviament, d'un ball folclòric que hi havia prèviament i que s'assembla bastant al ball de valencians que encara es fa en algunes zones. A les zones més modernes, doncs és com, per exemple, a la universitat o a les capitals europees on hi ha colles. Per exemple, el cas de París que us deia abans. Hi ha un grup de gent, a vegades, que són de... Per exemple, us poso l'exemple de fora d'aquí, o de Sydney, d'Austràlia, que el conec personalment. Hi ha gent de Catalunya que viatja pel món, s'ha d'instal·lar pel que sigui en una altra ciutat, i allà doncs, ells ja ho havien fet a les seves localitats, havien sigut membres d'alguna colla d'aquí, en el cas de Sydney recordo que era de Valls i de Tarragona sobretot, i llavors allà comences a fer relació, comences a trobar gent catalana, gent d'allà que veu el que feies tu aquí, li ensenyes fotos de castells o vídeos, i això els flipa, i diuen, ostres, ens agradaria molt, i comences a fer-ho. Si l'activitat funciona, es va fent una colla. I al final et diria que l'exemple és vàlid també per les viles de Catalunya, on també han sortit els últims anys. Hi ha tota una comunitat de gent que a vegades doncs, comparteix autocar o comparteix cotxes i se'n van a veure castells a les places més importants i un dia doncs, una colla diu sopant o allò parlant entre ells diuen, hosti, per què no fem, igual que podries dir, doncs, per què no fem una colla de diables? Per què no fem una colla castellera? Sí que és veritat que per fer una colla castellera necessites molta més gent, però jo et diria que neixen així.
Moltes gràcies, Xavi.
De res.
I fins aquí la nostra secció d'avui, el test amb folre i manilles. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Xavi. Ha estat un plaer.
El plaer ha estat meu, m'ho he passat molt i molt bé.
Adeu i fins aviat.
Fins aviat.